Teatreros, no patiu, perquè la Clara Cols s'acomiada. Avui és la darrera secció de la temporada, però marxa deixant-nos una pila de propostes i de recomanacions per aquests mesos d'estiu. Així que atents, preneu nota o recupereu el podcast perquè hi ha molta, molta teca avui, dia d'acomiad. Clara, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Si vols veure teatre, si vols recuperar propostes, si et vols moure una mica, no falta activitat i propostes interessantíssimes al llarg de tot l'estiu.
Sí, sí, sí.
No fluixeja ni a l'agost ja, pràcticament.
No, no, realment hi ha molta activitat. Estem ara acabant temporada. De fet, encara queden bastantes obres dintre del que és la temporada que va de setembre a juny. Vull dir que podeu recuperar encara espectacles potents a la cartellera. Comencen tot el Festival Grec també amb moltíssimes propostes. Les sales continuen fent teatre, algunes inclús a l'agost també estan obertes. I ara estem també començant a veure tot el que són els avenços de temporada de l'any que ve. Vull dir que ara mateix hi ha molta informació de teatre, que a vegades costa una miqueta bussejar amb tantes obres, però realment ja veureu que hi ha molta... El Lliure va presentar temporada, el Teatre Nacional també, la Sala Beckett, tothom va començant a desgranar el que serà la temporada propera i té molt bona pinta. La veritat és que hi ha propostes molt interessants.
Sales potents, importantíssimes, com deia la Clara, que ja han avançat com arrencaran al setembre i que estan venint entrades i t'empatxes una mica, dius,
sí, sí, sí.
Per on començo, no? Què vull veure aquest estiu? Em reservo ja dies de tardor.
Sí, sí, que passa que clar, que hi ha això que comentàvem durant tota la temporada, que realment hi ha els espectacles que s'exhaureixen les entrades d'una forma rapidíssima i cada cop hi ha més gent que va molt de pressa a comprar-les i està bé aquestes avançades. A més, de fet, si sou espectadors habituals i mireu-vos-ho perquè hi ha moltes sales, el que fan és a vegades envien la informació abans als espectadors més fidels. Tenen alguns beneficis, tenen abonaments especials per poder ser els primers a agafar entrades. Vull dir que si realment teniu temps i us agrada anar al teatre, mireu-vos-ho perquè les sales us ofereixen moltes propostes i maneres molt còmodes i fàcils de poder comprar les obres, entrades per les obres.
En aquesta darrera tria que ens ha preparat la Clara, no hi podia faltar el Grec, perquè el Grec és sinònim d'estiu teatral.
Exacte, i tant, a casa nostra tenim la sort d'aquest festival tan potent i que fa tants anys que tenim durant tots els estius, que té com a epicentre una miqueta el Teatre Grec, que s'obre només en aquestes dates, que és un espai que realment té una màgia molt especial, no? Sí que és un lloc que potser no és el lloc més còmode, però que és una experiència molt diferent del que és habitual, no?, d'una sala de teatre, i que us convido molt també, si no ho heu experimentat, ja sigui en un concert o en una obra de teatre, aquell espai que ens transporta a temps molt antics i que realment és graciós perquè, bueno, clar, tu seus allà com a espectador i no ets conscient de les dificultats que comporta programar un espectacle allà, perquè només per fer, per exemple, les llums, que és un aspecte fonamental en qualsevol producció, clar, necessites foscor per poder fer les memòries, per poder enfocar bé totes les llums, i clar, allà costa molt, a més aquestes dates, es fa fosc molt tard, i això dificulta molt la feina dels tècnics, però realment aquella experiència d'entrar en aquell espai més tan gran, i veure com es va fent de nit, i com l'espectacle es va desenvolupant, és preciós. Però no només passa el Teatre Grec, el Festival Grec, sinó que té allà com a epicentre, però realment tota la ciutat de Barcelona es volca, totes les sales, les petites, les grans, es volquen en aquest festival i totes inclouen espectacles dintre de la programació del Grec.
Un Grec on hi ha hagut relleu, com serà?
Doncs mira, sí, el Cesc Casadesús, que va ser el director durant aquests darrers anys i que va posar aquesta empremta molt característica seva que ens va fer viatjar per tot el món, no? Cada festival, cada Grec era viatjava per un continent i ens transportava allà. En aquest cas, Letícia Martín Ruiz agafa el relleu del Cesc Casadesús i presenta el seu primer Grec, i ella en la seva presentació ens explica que ha concebut aquest primer Grec com una oportunitat per analitzar la societat contemporània a través de la mirada dels diferents artistes. cadenes nacionals i internacionals. I una miqueta el que proposa és que la visió crítica i poètica del món que proposen aquests artistes estigui una miqueta al servei dels espectadors i espectadores. Això es tradueix doncs, en un fotimer d'espectacles molt diversos, també de música, de circ, de dansa, de teatre, totes les arts escèniques són presents en aquest festival. I ja us dic, moltes propostes nacionals i també internacionals de gran nivell que es podran veure durant aquests mesos d'estiu a Barcelona.
Era la Letícia Martínez adjunta a la direcció artística, em sembla, del Liceu.
Sí, exacte.
Té un bagatge
important. I agafa les regnes d'aquest festival, que clar, vulguis o no, això comporta feina durant tot l'any. Si tu mires la programació, més són espectacles que s'han de tancar molt de temps. Vull dir que deu ser bastant bèstia la maquinària que comporta la programació del Grec. Sembla que ara només en 2 mesos passa tot, però clar, això porta moltíssima feina molts mesos abans.
Una molt bona opció, una opció fiable, segura, al Festival Grec. Poesia en aquests acords.
Sí, busqueu per internet i veieu el teaser d'aquest espectacle que es diu Forever, de la companyia Colunca, veureu que a part de la poètica de la música que ens acompanya, la poètica de les imatges és molt potent també, perquè és una companyia basca que el que fan són treballen amb màscares, amb màscara neutra, però unes màscares molt especials, que d'alguna manera quan veus les imatges ens transporta una mica a espectacles familiars, però en aquest cas no ho és un espectacle per adults que parla de la família, que parla del desenvolupament al llarg dels anys de la vida i de les relacions d'una família que ens pot connectar ràpidament amb la nostra, i amb aquestes màscares, que és molt curiós perquè el treball de màscara neutra és un treball, pels actors, pels intèrprets, és molt potent a nivell corporal, no? Perquè amb la mateixa cara, clar, les persones expressem moltíssim, no? Amb les cares i amb les expressions facials, però aquesta tècnica de la màscara neutra, clar, el que fa és que la cara no canvia mai i és el cos el que canvia, i realment és la gent que en sap d'aquesta tècnica, de cop, només amb el cos sembla que la cara canviï, i és una cara que no canvia mai perquè és una màscara. I realment aquesta companyia treballa molt bé aquesta tècnica i veureu que són unes màscares molt especials i ens presenten un espectacle durant 4 dies al Teatre Condal del 23 al 27 de juliol que es diu Forever i és una història de com una família es va allunyant del que va somiar que seria, reflectint amb humor i ironia les contradiccions de l'amor, posant el focus en temes com la maternitat, l'educació, la discapacitat o la incomunicació. A més, és un espectacle sense paraules, que comunica molt, però alhora també juga amb aquesta incomunicació de les famílies a través d'aquests personatges silents, no? És una companyia basca que es diu Colunca Teatro, que es va formar a Hernani l'any 2010 i ha actuat a més de 30 països. I el seu teatre, doncs això, amb aquest silenci, amb aquestes... que sembla que comuniqui poc, però comunica moltíssim. I amb un gest que crea molta bellesa i transmet moltíssima emoció. I sempre amb aquests tocs humorístics, que aquest tipus de propostes sempre hi ha, no? Aquesta tendresa que alhora reblen així amb una mica d'humor que també va molt bé.
Llegir en alguna banda que tant et pots cargolar de riure en algun moment com que se't glaça la sang al cap d'uns minuts.
Sí, veieu les imatges, realment són molt boniques. Són aquelles propostes potser una miqueta diferents, no? Que quan les veus dius, això potser és per canalla i no només. I us convido molt a que pugueu doncs, descobrir aquestes altres tècniques escèniques que això amb cap paraula i amb molt de gest ens pot explicar moltíssimes coses.
5 úniques funcions del 23 al 27 de juliol al Teatre Condal Forever de Colunca.
Hola, sóc en Marc, membre de les Brigades de Confusió Popular, que aquest juliol farem la segona interferència de teatres de campanya al Grec, aquí a Arc de Triomf, aquí al Passeig Lluís Companys. El que ens fa por, com que el que farem és fer un forat aquí a terra per intentar saber una mica qui som i qui no som, ens fa por que aguanti, però bueno, a priori és ferm com una mala cosa. Al final, teatres de campanya, el que fem amb les accions és fer sonar aquestes ciutats, fent una interferència per despertar la gent, com un toc de matinades al dia d'ofici gros. Agafem Arc de Triomf una mica com epicentre de Barcelona per fer aquest concert.
En Marc Salicru està explicant moltes coses, però és un projecte molt diferent, especial, no? Aquest dels teatres de campanya.
Totalment. Sí, sí, durant 2 dies aquest espectacle gratuït el trobareu a l'Arc de Triomf de Barcelona. Aquest sí que és per tots els públics. Amb un títol que ja, a veure, explica moltes coses. Anem a veure si no em deixo res.
És llarg,
és llarg.
Comença.
Diu Teatres de campanya, interferència 2... Breu inici d'aproximació a l'acomiadament del trajecte comtal per la porta de l'arc del darrere. Trajecte a 110 bits per minut, no? Teatres, i això és el Teatres de campanya del Marc Salicru. És un concert esbojarrat que el que fa, si mireu la fitxa artística, quan surten els intèrprets, hi ha molta gent, inclús alguna batucada.
Gegants.
Sí. Mireu-vos-ho perquè fa molt de riure. I d'alguna manera és un concert, això que diuen ells, que és experimental i caòtic, amb els sons i les imatges que produeix una ciutat en el seu dia a dia. I ens ho proposa un músic i artista de cita a convertir la vida quotidiana en un gran espectacle. És un concert de ciutat, diuen, a partir de pneumàtiques urbanes, obres públiques, sons de sirenes, pirotècnia civil, turistes imaginaris, brigades municipals, himnes corals, homenatges florals, balls de gegants... Bé, és tot el soroll i la vida que ens trobem en una ciutat en el dia a dia i també en un dia festiu que explotarà el 5 i 6 de juliol allà a l'Arc de Triomf.
Tota de cop, no?
Sí, crec que sí. No us en puc dir massa cosa més, però jo crec que la cosa pinta força bé.
Són 40 minutets molt, molt intensos en què tot es congela i després ja et deixen tornar a la teva vida,
exacte,
al teu dia a dia, després de tanta intensitat. I en aquestes recomanacions de final de temporada recalem a la Sala Beckett, també.
Sí, la Sala Beckett ens proposa un doblet prou interessant, tant a la sala de dalt com a la de baix, a més amb dos dramaturgs d'aquí a casa nostra que tenen una llarga trajectòria tant un com l'altre. Primer us proposo Tu em vas prometre una història d'amor d'Helena Tornero, que va ser la dramaturga resident d'aquesta temporada a la Beckett, dirigida en aquest cas per Israel Solà, que és el director de la Calòrica, i que ha fet ja duet amb l'Helena Tornero en altres ocasions. Tu em vas prometre una història d'amor, en realitat és una història d'una escriptora que intenta escriure una història d'amor i que ella es pregunta que què ens passa amb les històries d'amor, per què generen atracció, addicció fins i tot a unes persones i repulsió a unes altres, perquè això passa, què ens han ensenyat aquestes històries sobre l'amor, perquè unes històries que abans semblaven romàntiques, no? Puc pensar en Pretty Woman o tantes altres, ara ens semblen històries de terror gairebé.
Sí, que han envellit molt malament, oi?
Molt malament, però bueno, que formen part del nostre ADN gairebé.
Sí, sí.
I ella es pregunta si es pot escriure una història d'amor contemporània i sobreviure a l'intent. I amb aquesta, també amb aquest punt humorístic, l'Helena Tornero ens presenta aquesta comèdia divertida i un punt esbojarrada, dirigida per l'Israel Solà, que a més té aquesta forma de dirigir...
De la Calòrica,
de
no?
De la Calòrica, tan física, tan propera, que és un duet que jo crec que serà molt, molt recomanable, aquest muntatge.
I seran uns quants dies, afortunadament.
Sí, això també passa en el grec. Hi ha propostes que són de molt pocs dies, no? Són companyies que venen d'altres bandes poder o que duren poquets dies, però hi ha d'altres que és el que s'anomena el grec ciutat, no? Que són, hi ha propostes que formen part de les programacions dels teatres de la ciutat que s'afegeixen a la programació, però que vol dir que estan un mes fent funcions de forma habitual a les seves sales. I és el cas d'aquesta, la Beckett, estaran del 26 de juny al 27 de juliol.
A la Beckett tenim doblet. Tens una altra proposta que vols recomanar?
Sí. Moltes vegades hem parlat de la Sala Trono, com la
sala
Tarragona, de Tarragona,
no?
que a banda de ser sala, de fa molts i molts anys, sala de proximitat, a més, també és una productora i va produint espectacles a més de diferents envergadures. Per exemple, fa un parell d'anys van coproduir amb el Nacional l'obra Amnèsia, que va venir aquí a Vilafranca amb la Mercè Arànega, que està dirigida pel Nelson Valente. Vull dir que és una companyia petita, productora petita, però que s'atreveix amb projectes de diferents envergadures. I ara ens proposa un espectacle que està escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, també un dramaturg de casa nostra que hi ha...
Premiadíssim,
que s'està veient per tot el món, i que es diu El Monstre, en aquest cas, l'obra. A més, amb Àurea Márquez, Joan Negrier, que és el membre de... ell és una miqueta el motor d'aquesta productora de la Sala Trono, i l'Albert Prat, tres actors supersolvents que segur que amb aquest text del Josep Maria Miró ens transportaran amb una història sobre la necessitat individual i col·lectiva de tenir por. La història va sobre un petit poble de muntanya que veu trontollar la seva aparent tranquil·litat a causa de revisar uns fets ocorreguts fa dècades. I es pregunta una mica Josep Maria Miró, amb aquesta manera que ell té ell una miqueta inquietant d'encarar els espectacles, per què ens cal construir monstres, no? De què ens protegim construint aquests monstres als quals podem tirar tota la merda una miqueta,
sí,
no?
Sí, tal qual, no? És el que pensava jo
també. Sí. Per què fem això, no? I d'alguna manera ell es pregunta aquestes coses al Josep Maria Miró amb un text que, a més, ha obtingut el 32è Premi Jardí del Poncela de Textos Teatrals i el 18è Premi Quim Masó. Vull dir que ja ve amb uns premis previs i que segur que serà un espectacle que tindrà molt d'èxit.
També hi seran dies.
Sí, exacte, també del 3 al 27 de juliol a la Sala Beckett.
I ara escolteu atentament. De nou, poesia pura, que tendra.
Sí, ha coincidit, oi? Tota.
Sí.
A veure, això és un espectacle familiar, perquè el grec també hi ha. No és que ja es prodiguin masses espectacles familiars, també ho he de dir. Però aquest sí que el trobeu al SAT Teatre, aquest teatre de Sant Andreu, al barri de Barcelona, que és de la companyia La Maquiné, i només el podreu veure dos dies, del 10 i 11 de juliol. Però realment és un espectacle que, com veus, les imatges són molt potents i molt boniques i explica el mite grec d'un ésser prodigiós, que és l'Eufènix, que cada 500 anys baixa al jardí per pondre un nou, del qual entre flames renaixerà. Aquesta història va inspirar Igor Stravinsky i va compondre una de les seves obres més conegudes, L'ocell de foc, i a partir d'aquesta composició de Stravinsky, la companyia La Maquiné ha desenvolupat tot un espectacle que també combina música electrònica amb moltes treball de màscares, titelles, les imatges són molt boniques, i també fan servir projeccions per una miqueta explicar-nos la història d'aquest ocell que reneix un cop rere l'altre, també amb aquests tocs humorístics que sempre aquestes companyies ens regalen, i les imatges realment són molt boniques. Veureu ous, veureu ocells, veureu tota classe d'animals construïts amb molts pocs elements. Un espectacle visualment molt potent que segur que enganxa a tota la família. A més, també
ve... La Maquiné fa uns espectacles d'una qualitat impressionant.
Sí, són aquests muntatges que diem de teatre familiar que s'especialitzen i que tenen un treball físic i visual que ja voldrien molts intèrprets i moltes companyies i productores que ens dediquem a fer teatre per adults, diguéssim. No, és molt bonic realment el que fan amb molt pocs elements i amb pocs intèrprets. És una obra que ve també amb premis al darrere, va ser finalista als Premis Max 2016. 2016, imagineu-vos, també passa això, la trajectòria que tenen aquests espectacles, que està molt
com
bé
allarguen.
Perquè allà estan durant molt de temps fent gires i, clar, vulguis o no, no és com tot. Imagina't com se senta un espectacle que ja porta 10 anys en els escenaris, ja és molt diferent com arriba al públic. Total, que també van tenir el Premio Lorca Teatro Andaluz, el millor espectacle familiar.
L'únic però és, com passa sovint amb les funcions considerades familiars o infantils, només dos dies.
Exacte, sí. Que passa que jo sempre ho recomano, si us quedeu amb ganes d'algun espectacle familiar, aquestes companyies que, a més, estan treballant durant tot l'any, entreu a la seva pàgina web, que és possible que trobeu, veureu tota l'agenda i que igual enganxeu algun altre espectacle, aquest o un altre de la mateixa companyia, rondant per aquí, perquè sempre estan en moviment.
I la Clara encara ens ha preparat un bonus track final.
Vinga.
Amb unes quantes idees més. Aquesta cançó La tenim tots molt interioritzada, l'hem ballat molt, sí. Perquè ens la portes.
Sí, ara sembla que presenti Mamma Mia, però no. No? No us ho penseu, que també estaria molt bé. No, això és Waterloo, un espectacle que està dintre d'un breu cicle de teatre del País Valencià que tindrà lloc al Teatre Poliorama, que han programat tres espectacles del País Valencià, que es diu, de fet el cicle es diu Amunt al Taló pel Poliorama, del Poliorama per València.
No és una gala benèfica, com s'havia fet temps enrere?
No, és d'alguna manera per donar suport a les companyies valencianes. D'alguna manera segueix l'estela després de tot de la Dana i moltes companyies van quedar perjudicades, no? I molts agents culturals. I és una mostra de solidaritat. Ara no us sé dir si part de les entrades van a parar...
I van.
Suposo que sí, no?
Sí.
Vale, és que això no ho vaig acabar de veure. Però sí que d'alguna manera està bé posada sobre l'escenari català produccions valencianes, perquè n'hi ha de molt potents i que costa a vegades que arribin. I aquest espectacle ens en presenta tres companyies amb una trajectòria incontestable, que són el Vena Teatre, l'Home Imprevist i l'Horta Teatre. I cada un d'aquests espectacles té 3-4 dies programats al Teatre Poliorama. Un és Waterloo, del Vena Teatre, Hoy no estrenamos, de l'Home Imprevist, i l'últim ball, de l'Horta Teatre. I tot això passa entre el 25 de juny i l'11 de juliol. Si mireu allà a la pàgina del Poliorama, veureu cada dia quin es fa.
Una manera còmoda, perquè t'ho porten a casa, de veure què es cou als escenaris valencians, sí. Més enllà de la Dana i del que estan patint i els està costant remuntar, no?
Sí.
Ens deies que el grec s'escampa per tot Barcelona i que té mil i una propostes i també vols destacar el Batec del grec.
Sí, el Teatre Batega, que és aquesta associació que engloba 11 teatres de proximitat de la ciutat de Barcelona, ja fa anys que col·laborem amb el Festival Grec presentant diferents propostes i fent lectures i també fent produccions. I enguany el que fem són unes lectures, concretament són 5 lectures en diferents teatres, al Maldà, a la Sala Fènix, nosaltres a la Flyhard també en fem una, al Teatre Eòlia i a la Versus Glòries. 5 lectures, mig muntatges, de fet, són lectures però que estan mig muntats, sobre, bueno, a partir de textos de Roger Torns, Eva Lach, Concha Milla i Manuel Moreno, Elna Roca i Pol Sanuy i Jumon R. I a vegades aquestes lectures ens serveixen també per, d'alguna manera, per veure com respiren aquests espectacles i si algun es pot programar posteriorment o potser el veu algú altre i diu, mira, doncs m'interessa i els ofereix una coproducció. Vull dir que és una manera de fer un primer tempteig a aquests textos i presentar-los al públic.
I escoltar com bateguen, no?
Exacte.
I és estiu, no podia faltar Shakespeare.
I tant. Rebusqueu perquè segur que trobeu propostes que us interessen. Jo no he triat unes quantes, però evidentment, si sou fans de La Perla i tot el que fan a la Biblioteca de Catalunya, no us podeu perdre la versió que Oriol Brogi presenta de La Tempestat, un text preciós de William Shakespeare, que en aquest cas, amb un repartiment encapçalat per Lluís Soler, els trobareu a la Biblioteca de Catalunya del 25 de juny al 26 de juliol.
Avui mateix, doncs.
Exacte,
avui
ja estrenen.
Amb aquest dimecres, sí, que és una mica dilluns. Des d'avui.
Doncs sí, si us agrada l'estil de la biblioteca, aquest tan característic, doncs teniu aquí La Tempestat per fer-vos totes les delícies.
I l'última proposta ens transporta a la Villarroel.
Sí, també. Si us va agradar Amèrica, que es va presentar, no sé si va ser la temporada passada, jo crec, de Sergi Pompermayer, un text molt potent sobre, a més, doncs, sobre els indianos, o sigui, les famílies catalanes que van una miqueta fer negoci amb tot el tema de l'esclavatge, i una revisió molt interessant que potser no s'ha fet massa en el nostre país. Us crec que era molt potent amb el Joan Carreras, que estava esplèndid. Si us va agradar aquesta obra, doncs aquesta ja és una, com una segona part, una continuació temàtica, no segueix el fil, però temàticament sí que connecta. Doncs trobeu Gran Canyón, dirigida pel Pere Arquilluer, escrita per Sergi Pompermayer, com comentava. Torna a tenir Joan Carreras, Mireia Xalà, un repartiment molt potent per aquesta visió. Sergi Pompermayer té una forma d'escriure molt, molt interessant, molt xula, i que a vegades també revisita i fa els nostres propis fantasmes, que a vegades no ens els mirem massa, i amb un llenguatge així molt cinematogràfic i molt, molt potent. I la trobeu a la Villarroel a partir del 6 de juliol i fins al 3 d'agost.
Com serà el teu estiu? Hi haurà teatre?
Home, una mica sí. Encara no hem obert la carpeta de l'estiu. Estem encara tancant temporada. Anem pas a pas, però bé, molt
contents.
Quan tanca
temporada la Flyhard?
Doncs mira, els acabem a finals de juliol. Ara estem preparant tot el material per presentar la temporada que ve, que a més celebrem 15 anys
ja?
D'obertura de la sala. Sí. i una miqueta estem fent això, que acaben de tancar la programació de l'any que ve per poder-la presentar.
Abans de marxar de vacances.
Abans de marxar uns dies i que no pari.
Doncs, Clara Cols, moltíssimes gràcies per aquesta temporada que ens has regalat per totes aquestes propostes. Molt bon estiu.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Els tallers de suport a l'èxit educatiu acaben amb un bon balanç. Una de les primeres mesures del Pla Educatiu d'Entorn de Vilafranca han estat els tallers de suport a l'èxit educatiu que han tingut lloc durant el tercer trimestre del curs. Adreçats a uns 150 alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Vilafranca, els tallers han tingut com a fil conductor la robòtica i han servit per treballar diferents matèries de forma transversal a través de la ideació i materialització d'un projecte que havia de tenir a veure amb l'escola. Els tallers s'adreçaven a l'alumnat amb marge de millora a nivell d'assoliment competencial, especialment en l'àmbit comunicatiu i en les tècniques d'estudi. La selecció de l'alumnat ha anat a càrrec de cada centre educatiu amb el consentiment i compromís de la família. Dijous passat va tenir lloc la cloenda del projecte a l'Enològica. Durant la tarda, els diferents grups van presentar el seu projecte i al final de la jornada es va lliurar un diploma commemoratiu a tots els participants. De l'1 al 12 de juliol, l'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant Sadurní impulsen una nova edició de la campanya Sumatí, cada compra compta. Una iniciativa que vol reforçar el sentiment de pertinença i la implicació social del comerç local. Després de l'èxit de la campanya de 2024, aquest any es fa un pas més enllà amb una aposta clara per la inclusió i la sensibilització. L'objectiu és convertir els establiments locals en espais amables i accessibles per tothom, també per persones amb diversitat funcional o neurodivergència. La campanya vol destacar el valor del comerç local com a part activa de la comunitat, capaç de resoldre les necessitats socials més properes. Per això s'han dissenyat accions concretes com senyalització amb pictogrames als establiments, sensibilització, contingut digital i sorteig de productes i vals regal. La campanya també inclou una gimcana i una jornada de botigues i música al carrer. Arriba a Cunit el 5è Festival Marisa Ibáñez. Diumenge 6 de juliol, a 8:15 del vespre, se celebrarà el festival a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Morena Tradipachanga. La Marisa Ibáñez Milian va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 89 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament, al carrer de la Creueta. Morena Tradipachanga és un grup atípic que versiona els hits de música lleugera i patxanguera de les darreres dècades, posant-los una lletra en català que fa girs constants a les lletres originals i que defensa l'humor i la bona música en una mateixa proposta. Un petit cabaret on hi ha música, històries, personatges, presentat amb una formació ben especial que defensa els sons que ens identifiquen com a país, però que adopta constantment el llenguatge de la música moderna i llatina. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. L'Ajuntament d'Olèrdola ha iniciat els treballs per redactar el projecte de millora de la zona esportiva de Dalmar. Aquesta actuació es posa en marxa després que, un cop recuperada la gestió directa del recinte, es constatés el mal estat de les instal·lacions, degut als incompliments de les condicions per part de l'antiga empresa concessionària. La manca de manteniment i inversió durant anys ha fet que les instal·lacions s'hagin anat deteriorant. Per poder-les tornar a posar en funcionament, és necessari fer-hi obres de reparació i millora. Amb una subvenció de 250.000 euros de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament durà a terme diferents actuacions abans de finals d'any. Pel que fa a la piscina, ja s'ha fet un informe tècnic que ha permès contractar les obres de reparació dels dos vasos i les seves instal·lacions. Aquestes obres està previst que s'iniciïn a partir del mes de setembre. Mentrestant, per garantir la seguretat i la higiene, en breu es farà un tractament de xoc a l'aigua i en les properes setmanes es cobriran les dues piscines. Cal tenir en compte que, malgrat aquest tractament, l'aigua no serà apta pel bany.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15. Des de fa una colla d'anys se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, o Dia de l'Orgull, en el qual cada any els col·lectius LGTBIQ+, i les administracions també, cada vegada més els ajuntaments, celebren actes per reivindicar la tolerància i la igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer o d'altres orientacions sexuals o identitats de gènere. La festa es fa al voltant del 28 de juny o bé el primer dissabte posterior per commemorar Stonewall, a Nova York, l'any 69, fets que marquen l'inici de l'alliberament homosexual. Avui amb la nostra gent gran volem parlar sobre aquesta qüestió, que en la seva època era molt diferent, no fa tants anys, en què sobretot els homosexuals eren perseguits i estaven mal vistos. Com ho veuen els nostres avis? Creuen que hem avançat molt o que encara queda feina per fer? Coneixeu potser algun cas d'homes que s'havien casat amb dones per guardar les aparences? Comencem parlant d'aquesta qüestió i, evidentment, del que ells vulguin, de la calor i del que sigui. Arrenquem a Ràdio Vilafranca, on m'acompanyen la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia.
Bon dia,
Sílvia.
En pocs anys ha canviat moltíssim la sensibilitat i el respecte per les persones que són diferents, entre cometes.
Sí, més que res, el que et sorprèn molt, persones que coneixíem, que hem conegut tota la vida, que són pares de la canalla que havien anat a col·legi amb els meus fills i això, i ara els veus amb aquest canvi que dius... Què ha passat aquí? Ha passat alguna cosa estranya?
Sí, bueno, és que és clar, és el que deia la Sílvia, com que abans això era prohibit, sí. I bueno, ja ho saben tots el que deien, diguem, mariquita, sí. Mariquita.
És que si veus dues dones agafades de la mà, no em fas cas, perquè sempre hem anat agafades de bracet, sí, sí. O amb colles, o així. Però si veus dos homes, que a vegades en veus algun fent-se sí. Un petó, ens sorprèn, no? Bueno, dius, això com és?
La vida ha canviat per moltes coses i per aquesta pues, també tenia que canviar. Hi ha tantes formes.
Inclús l'abecedari, eh? Jo, això és com un abecedari, sí. Ara ja. Perquè jo dic, de petita vaig aprendre l'abecedari. A, B, C, D, E, F... I eren 23 consonants i 5 vocals. I això m'ho sé de tota la vida. Ara sento aquestes lletres i penso, de què ens parleu?
Bueno, perquè també s'han afegit al nostre forma de parlar molts anglicismes. Sí. A mi no m'agrada, eh? No m'agrada en el sentit de que si tenim un idioma fort, bueno, que de quan en quan te posin alguna cosa en anglès, vale. Però és que s'estan passant
no,
una mica...
No, no és anglès, eh? Respon la L...
No, no dic
és
això.
De lesbianes.
Sí,
la G,
sí.
De gais. La B, de bisexuals.
Sí, sí,
la T,
sí.
De transsexuals. La I, d'intersexuals. La Q, que s'hi ha afegit més recentment, de queer. I el
I què
més
vol
aquest...
dir queer?
Queer, un altre
una jaqueta
gènere.
De pell.
I el plus, el més... totes aquelles altres orientacions sexuals que sí. No es defineixen en aquestes.
Sí, és que sona molt estrany, de veritat. Nosaltres vam néixer fa 82 anys i ja no hi entrem gaire amb tot perquè no s'havia sentit a parlar mai.
No.
Segurament que n'existien molts, però...
Sempre han existit tota la vida.
Clar,
vull dir, des que el món és món.
Sí, sí, sí.
Vull dir, si no, llegeixes una mica la història romana.
Sí, sí, sí. Però, és clar, ens agafa fora de joc, això, vull dir, ja, eh?
Anem a escoltar altres parers. A Domenys Ràdio hi ha la Marcelina Grau i l'Eulàlia Urgell, acompanyades per la Laia Batlle. Bon dia.
Hola, bon dia. Hola, Marcelina, Eulàlia, bon dia. Com
gràcies.
Esteu?
Bé.
Ja heu sentit la Fina i la Natàlia parlant del tema que ens ocupa avui. Què en penseu vosaltres?
Home, a veure, jo em penso que doncs, ho tenim d'acceptar. És així i és el que hi ha. Vull dir que no tenen per què estar amagats aquesta gent, ni tenim de ser tant com estava abans, que tot estava prohibit i estava condemnat. O sigui que aquesta gent no podien estar amb el que ells sentien, i això és així. Vull dir, ara doncs és diferent.
Però és que abans eren gent normal i corrent que te'ls trobaves.
Sí, ara també
ho feien
veure.
Són diferents, ara.
No, ho feien veure que eren sexualment parlant, evidentment, perquè com a persona són persones.
Són persones, clar, això
sí. Vull dir que són persones tan o més bones o tan o més normals que qualsevol. L'únic que tenen una tendència sexual que no està, és diferent.
Per això,
ja està. I per això et diuen aquest nom.
Sí, cadascú.
No, però abans només cal pensar, posa el temps del Franco, no cal anar tan lluny. Vull dir, tenien d'estar amagats o no podien pas manifestar res del que sentien, probablement.
No,
perquè amagats no, però no podien, no podien anar...
Jo tenia algú d'ahir que... Escolta, li vas tot el dia al carrer i abans estava portant...
Quan la guerra van fugir la
No, però vull dir que no podien demostrar, no podien demostrar res del que sentien. I ara és això que dius tu, veus dos homes al carrer agafats de la mà o que es faci només, mira, jo no em va sobtar perquè no ho sabia. L'alcalde de Barcelona, per exemple, i l'anomeno perquè és una persona pública, doncs per Sant Jordi es passejava amb la seva parella per la Rambla, doncs anaven agafats de la mà. Jo vaig veure el fotograma per la tele i vaig pensar, carai, aquest també és, vull dir, et sobta.
Avui per avui, a Vilafranca,
em sobta, què vols que tingui? Jo ho vaig veure per la tele.
No cal anar tan lluny,
no? No, és igual, n'hi ha tot arreu, vull dir que no hi ha problema. I són gent tan bona i tan sana com qualsevol.
Que és el que et dic, sí.
Que molt bé.
Amics de tota la vida, vull dir que...
Anem a saludar el darrer tertulià, que és el Pere Mitjans, avui des de casa. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia, què tal a tothom?
Bon dia.
Quin tema més delicat, o tema tabú, Perquè nosaltres hem viscut una altra època, però ja ho sé que la Júlia ja ho ha dit, que al temps dels romans ja n'hi havia de personal d'aquest, però bueno, era un tema tabú i era
sempre,
era gent molt perseguida, molt, no sé, era com a menyspreada, no sé. Ja ho sé que són persones i tal, però bueno, hi ha hagut molta gent que ha tingut els seus problemes corresponents per haver sigut tant de noies que els agradin les noies i els nois que ens agradin els nois. Però vull dir que ha sigut un tema molt, molt complicat i jo no crec que a part de tot que es puguin estimar, d'acord, perfecte, que es puguin tenir un respecte, però nosaltres també l'hem de tenir aquest respecte amb aquesta gent, sigui pels seus gens o per lo que sigui, però que hagin sapigut una altra gent que han sigut d'aquesta manera, que els hi ha vingut la seva generació.
Bueno, saps què passa amb això? A vegades, si són, hi ha pares que tenen fills i són gais o el que sigui. Per exemple, jo conec una parella que la mare ho accepta perquè és el seu fill, se l'estima i total, però el pare no ho ha acceptat mai.
Llavors
aquesta gent viuen com a bastant malament.
Clar.
Traumatitzat.
Perquè vull dir, no, és un problema. Vull dir, no traumatitzats no, però viuen d'una manera que no estan bé.
No és normal.
Perquè l'home no ho accepta, que el seu fill sigui.
No hi ha comunicació entre pare i fill.
Vull dir,
no, això és
difícil. Inclús m'explicava sa mare que ell, quan s'hi va, no viu amb ells, viu sol, però s'hi va a menjar a casa els pares, doncs ell menja fora de la taula, on ja som pare. És així, vull dir, per això et dic que hi ha pares que no ho accepten.
Ja. Bueno, hi ha pares que és el que diu la Fina, que venim d'una generació que tot estava prohibit, tot. Això ni es parlava.
No, això no es parlava.
I si deies la paraula, mira, aquest és
maniquita. Però n'hi havia,
Calla.
No, mariquites, en fi, ni deien una altra cosa.
No, més, no, l'altra ho deien dura. Ja, però finolis, finolis, era mariquita, mariquita.
Bueno, però l'altre no és tan...
És igual.
Però hi havia dues formes de parlar i de comportar-se.
Sí,
eh?
Sí.
Perquè hi havia senyors que els havies vist i el seu comportament ja feia pensar que eren d'una altra manera, perquè tal com parlaven, com es bellugaven...
Tenien una altra forma d'expressar-se.
Sí, no, i ara però n'hi havia anem que aquí, no, que era... Igual, sí, no, no, però amb l'actualitat d'ara, amb l'actualitat d'ara, sí. Jo trobo que hi ha com a dos classes d'aquestes persones que són així. N'hi ha unes que volen que es noti tant sí com sí i fan per manera de que sàpigues positivament que aquella persona és un sí. gay i fan
sí,
coses
és possible.
Que normalment els homes... En canvi n'hi ha que ho són també, però tu no ho coneixeràs.
No, però n'hi ha tantes classes que és molt difícil
saber-les totes. Perquè ells es porten normal i corrent i fan la vida normal i corrent, després, quan són a casa... I són homes que estan casats amb un altre home i tot el que vulguis, però no fan aquestes demostracions que veus de vegades que fan... Que ja van vestits d'una manera diferent, que ja fan expressions diferents, que tenen postures diferents... Però ho fan expressament, perquè la gent clar, vegi que són d'aquesta manera.
Sí.
Però escolta,
i no se n'han d'amagar, que jo no trobo que no se n'han d'amagar.
Però si hi ha set catalogacions diferents, quina diferència hi ha dels uns als altres? Perquè set vol dir que...
Perquè, no, sexualment parlant, no són diferents.
Són diferents, clar.
Vull dir que no
hi
ha més.
Un no lliga amb l'altre, vull dir, oi? És
no,
molt
cadascú té el seu fer.
És que estem focalitzant molt en els homes, però...
Sí, ah,
sí les dones també.
Clar.
Sí, sí. Però el que passa que les dones, no perquè ho acceptis o no perquè ho vegis, però poder no fan tanta exhibició
tanta exhibició.
Com fa un home.
Però encara en potser
dic
fan
jo,
més soroll,
no sé.
Perquè quan hi ha alguna manifestació hi ha més dones que homes.
Bueno, això
vale,
no només en aquest tema. No només en aquest tema.
Ja són típics les dones.
És en tots els temes, les dones...
Sortir més al carrer.
Sí, sortir més. Són més atrevides.
Això. Ai, Déu meu.
No, però les dones també n'hi ha, perquè també veus pel carrer noies agafades de la mà i saps positivament que no són germanes ni amigues, eh? Vull dir que són més coses.
Bueno, la vida ens ha portat a viure aquestes coses.
Ai,
i
sí,
els nostres fills i nets, què no veuran?
Sí, clar.
Què no veuran? No,
perquè si aquests canvis els portem ja els que tenen 80 anys, els que en tenen 50 ja no ho noten tant, però els que en tenen 20 i els que en tenen 5 o 6 ara, això els dius tu, què veuran?
Jo crec que s'ha d'acceptar com a normal, això, eh?
Clar. Ho accepten tal com és.
Jo penso que sí, perquè si no ho acceptem...
Però tot canvia, no veieu com els anys tot canvia?
Tot. Bueno, sí, sempre ha sigut igual.
Tot serà diferent.
Si llegeixes una miqueta la història,
sí,
perquè a mi m'agrada molt així, és com un pèndol. Sí. Ara puja, ara baixa, ara... Sí. I ara estem una altra vegada amb les guerres. Tenim un a l'Amèrica que es creu que és el, bueno, el patriarca del món, l'emperador.
Com ja dic, si el deixen una mica més, volarem tots, eh?
Sí, bueno, però aquest tio no està bé de poc.
Bueno, però
tocar,
sembla que sigui el que mana, eh?
Sí, però després té d'anar enrere, eh? Perquè...
Ha de tocar el botó, ha de tocar el botó. Sí. I si toca el botó, adiós,
ah, aquí
molt
sí.
Buenas, tothom.
Bueno, però també hi ha un altre botó, un altre puesto, i hi ha molts botons.
És que entre Ucraïna i els països àrabs i tot això és molt complicat. Hi ha molta gent implicada.
Diu, sempre,
i cada dia maten molta gent.
Sí,
que això és
cançons...
perquè no ho paren, això.
Mira,
la cançó de la trinca que canten de la guerra nuclear,
sí.
Diu, seran 5 minuts que cagarem tramussos, vull dir que si peten el botó, no se n'adonarem, podria ser adiós muy buenas,
sí,
ja està. Pere, que
home,
no et sentim.
Oh, Pere.
Sí. És que m'agrada escoltar-vos el que esteu dient, i jo dic que sí, m'ho penso per mi,
bueno,
encara
però...
que no digui res,
segur...
us escolto i tinc el parer molt a favor vostre del que dieu, eh? Però vosaltres voleu que digui alguna cosa, no?
Home, clar.
Encara no és la ressaca de Sant Joan.
No, home, no.
Què has dit de Sant Joan? Ja, ara no t'hi entès.
Ah,
de ressaca.
Nit de festa, que vaig anar a dormir
no,
a la tarda.
Que tu vas anar de verbena, eh?
Però tu disfrutaràs més dissabte.
Hombre, hombre, ja Sant la tinc Pere. A punt. Ja tinc la metge a punt i els mistos.
Oh, molt bé.
Què, és festa major?
No, que Sant Pere...
No, perdona,
la verbena, que abans se celebrava.
Sí.
Ara, pràcticament...
Se celebrava quasi bé més Sant Pere que Sant
Joan. Jo la celebraré.
I tant, pot molt bé.
Jo ja no necessito ningú. A més, coincideix, no sé si vaig fer el comentari, coincideix de que aquí Moja la colla dels Diables fan el 45 aniversari.
Oh,
i surten la mateixa nit que jo vaig a tirar coets. O sigui, que m'ajuntaré amb ells.
Vaja, és el tanto, colla.
Sí, no. Oi, nena, porto roba de sac i tot, que tinc el traje i tot dels Diables.
Vas preparat.
Les ulleres, els guants, ui, ho vaig preparat, eh?
I tot ben protegit, no?
Vaig preparat.
Bueno, sí, perquè a vegades...
Perdona que no us digui res, però del parer que dieu vosaltres, jo estic molt d'acord amb el que dieu vosaltres, que estem vivint en una altra època, i tota la gent que vingui darrere, igual hi ha la gent jove que ens vingui darrere nostre, igual no s'exclamarà tant, no. S'escandalitzarà tant.
No, perquè no, ells ja no s'exclama, no s'escandalitza.
No, perquè
el jovent viu la seva vida. No s'escandalitzem ja ningú, eh? Sí. Nosaltres igual anàvem al col·le i el noi o la noia del costat ho era i ni te n'enterava.
Sí,
per què?
Sí.
Perquè la gent ho dissimulava o se reprimia.
O no
ho
havia.
Sí,
o
amagava.
No,
no es notava res, tampoc.
No, no es donava compte. Quan un escriu, a vegades, fins que no se te les desperten...
Sí.
Sí
que ho saben, eh?
Sí.
Ho tenim mal agafat, això, eh?
Ah, sí?
Clar.
Oh, jo pensava que
cadascú
petits...
sap com és.
No, perquè cadascú un juga amb la seva colla, vull dir... Perquè si un
no sé.
De petit es notés diferent, no tindria gaires amics, llavors. Si
no
tu
sé,
veus que
no.
La canalla s'han de juntar per
no
fer
sé,
jocs en
malament.
Comú...
Ens ho agafem malament, això.
No,
jo
és
crec que
has de mirar la realitat.
De petit,
quanta
poder, no.
Canalla
però
hi ha,
quan ja tenen ús de raó... I tenen coneixement
i tant,
de causa.
Ho saben.
Jo,
no sé,
jo per
ho
mi
saben.
Ho saben de sobre.
No. Ho saben.
Que la
I molta gent
ho ha
portat amagat molt de temps.
Per això que s'ha de
no
sentir, la canalla s'han de sentir iguals. Perquè si no ho passen diferent, ho passen malament als col·legis.
I penses el que ho sap, que no ho passa malament.
Per això... que has de procurar que se sentin iguals.
Però jo, això és una cosa que jo no ho entenc. Que és que neixen amb una forma, uns gens diferents?
Són diferents.
Però els donen compte després. És que jo això encara científicament no ho entenc.
No entens, perquè el pare i la mare som normals.
Això.
I com ha de sortir els genes d'un nen o d'una nena, fill nostre,
sí.
Que sigui diferent a nosaltres.
Això és
perquè...
que jo tots científicament
som.
No entenc.
Perquè es dona compte, quan té ús de raó, que la seva sexualitat va per un altre cantó.
Sí, però tan petits...
Ni més ni menys.
No sé, no sé.
De
bueno,
petits no. Petits,
ara penso
no.
Que hi ha una nena a prop de casa que sempre ha volgut anar vestida de nen i viu a l'altre carrer de casa. I la mare a vegades ho diu, i l'àvia, diu, és que és una nena que li agrada tot lo dels nens. Vull dir, doncs ja deu ser això, no? Potser.
No sé.
Però en canvi
bueno,
no s'ha definit cap més cosa.
Ja.
Sinó
és,
que li agrada,
poder
jugar
tu,
a futbol
si
quan
definit,
les altres no? Juguen a nines.
És complexa, és complexa.
Tu poder sí, no escolta, ho saps. Escolta, també hi ha molts nens que juguen amb nines.
Sí, però potser
per
és això.
No? Per què
això
no?
Que diem.
Per què no pot jugar un nen amb nines?
Sí, i tant,
sí,
per què no?
Oi tant. A casa meva, que tinc fills i filles, jugaven a tot.
Doncs ja està, vull dir...
Però avui dia està més discriminat,
això. Això és per un nen,
això.
I això és per una nena, això us ho tenim a treure del cap, eh? Això no és així, no,
però
no, no
s'ha
de
fer entendre, eh?
Això és per nen, això... Fer entendre, per què?
Perquè hi ha molta gent que no ho entén. El mateix que estem dient ara, no?
És complicat.
No, encara hi ha discriminació, no?
Sí,
no,
sí.
Molta,
i obra, sempre.
Sí.
És com en molts altres temes,
sí.
Hi ha discriminació.
És com aquests nens que et dic que se senten, no ho veieu a vegades a la televisió, se'n parla molt d'aquests nens que els hi fan bullying a l'escola.
Sí.
per què els hi fan bullying? Bueno, perquè hi ha algun motiu de què no...
Sempre s'ha fet bullying. Bueno, el que passa és que abans no se li deia això.
No se'n parlava.
Deia, és un poc vergonya. Tu sí. Què fas? Per què pega? I ara li diuen bullying. Sí. Però escriu, sempre ens hem donat.
Sempre hi ha
que es diu
el líder del grup.
Anglicismes i anglicismes. Perdó, hi ha paraules que són anglicisme i aquesta és una d'elles.
Sí. Escolta, perdona, cosa... quan nosaltres anàvem a col·legi, tant els nens com les nenes, sempre hi havia algun més espavilat que els altres.
Sí, líder.
Que era el cabecilla.
Cabecilla.
I llavors, pues, tu eres una persona molt modesta o més senzilla, que no volies follona amb ningú i deixaves que s'esbrellessin i que fessin el que vulguin.
Sí,
tu
sí,
feies
sí.
La teva via, que és el que li dic jo amb els meus nets. Dic, allà on hi hagi follon, vosaltres cap a l'altra banda.
Cap a l'altra banda. I tant, ja tens
raó,
ja.
Jo em sembla que he sigut, perquè els meus nets t'ho expliquen, i diu, fulanito, menganito, tal i qual, no em deixa fer això. Dic, carinyo, pues, tu te'n vas cap a un altre cantó i fas la teva via.
I tant.
Perquè si t'hi poses, l'únic que et pot passar és que rebis.
Sí.
A part del bullying, que això ja... Jo, nena, això del bullying ja em toca una mica els nassos,
El nom, oi? Jo també torno
a cremar. L'espavilat de turno que abusi dels demés, m'entens?
Sí, sí.
El xulo del barri, que li dic jo.
Sí, el xulo.
Però aquest hi era abans, quan nosaltres hi anàvem a col·legi. I la nena també n'hi havia de més espavilades,
I tant,
o no?
I tant.
I nosaltres, pues, el que fèiem ja ens estava bé. Per què? Perquè hem sigut gent més senzilla, més normal, jo me n'en foto perquè, com que jo era el més petit de tots, pues m'amagava. Dic, ja us apanyareu, feu el que vulgueu. Mentre a mi no em toqueu la cara i el cuerpo, ja us apanyareu. Jo estava...
Abans, sempre... Jo penso que en tot això ja han influït les pel·lícules els influencers i les baralles de les pel·lícules.
De totes formes, quan nosaltres érem petits, jo me'n recordo, quan tenia... 7, 8 anys, anaven separats els nens i les nenes, eh?
Sí. És el que anava a dir jo, que no em deixeu dir. A les escoles anaven nens amb nens i nenes amb nens.
Mateix. Sí.
Ara van tots plegats.
Que ens sembla més bé. Perquè, esclar, abans, quan sortien les nenes...
Era com un tabú, havien d'anar...
Sí, sí.
Cadascú a les seves classes,
però jo sempre penso que té
pati,
molta
no
culpa les pel·lícules, eh? Perquè si
i amb les faldilletes més avall dels genolls, eh? Pobre de tu que portessis faldilla curta.
Hombre.
Primer, la mama ja no ho volia, i després arribava al col·le i la profe, on te vas amb aquesta faldilla tan curta? En canvi, amb els nens deixaven anar amb pantalons curts, això,
però
ara
si
que no disfrutava jo.
Amb
pantalons curts i els genolls pelats.
Sí, tots eren mitjons llargs i pantalons curts, i els genolls destapats, oi?
Sí,
bueno, cada època té la seva cosa.
Jo baixava a l'institut en bicicleta al mig de l'hivern, amb pantalons curts i mitjons fins a sota el genoll, i som-hi.
Sí, sí, els meus fills encara van agafar l'època aquesta, d'anar amb pantalons curts, mitjons llargs i bueno...
I ara estic tan mal fet que anar amb pantalons curts, hasta jo me'n dono vergonya. Dic, on te vaig amb aquesta faixa? Vaig amb xàndal, perquè, mira, la meva senyora ho diu, Pere, posa pantalons curts. Dic, no, mare, que semblaré més llest del que sóc.
Però es veuen senyors de 90 anys o 95 i van amb pantalons curts.
Jo respecto, sí, noia, ho respecto. La gent està supercòmoda.
Sí, sí.
Bueno,
fa calor.
Cada un el que li agradi.
Fa calor, i fer calor, un tros menys de cama de calça que queda fresc.
Mentre no facis mal a ningú.
Ui, tant.
Cadascú.
Bueno, guapes.
Vinga, bones vacances.
Un petó i una abraçada per vosaltres.
Igualment.
Encara ens queden un parell de dies que ens veurem, no?
Sí, però avui acomiadem la Natàlia i la Fina.
Tinguis un bon sant.
Avui acomiadem la Natàlia i la Fina, que és el seu darrer dia.
Sí.
Així que bon estiu, bones vacances a totes dues.
Gràcies
a tots.
I a vosaltres, i compto dues setmanes més encara.
Ja
molt bé.
Ja us anirem escoltant el dia que puguem, eh?
Que vagi bé.
Adéu.